Doncs apa, que comencem des de Cope Lleida. Mira, t'explico que avui hi ha, entre d'altres, hi ha dos dies mundials interessants. Un és el Dia Mundial de la Tapa, l'altre el Dia Mundial del Càncer de Ronyó. I de les dues coses estic segur que en parlarem avui amb el Christian Didier en el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Acalorada o acalorat, suposo. Hores d'ara, hores d'ara. Fregant ja els 34 graus a la ciutat de Lleida, però ahir ja va ser una bogeria. Mira, t'explico que la temperatura màxima ahir a Lleida va ser de 41,4 graus, que es va donar a les 7 de la tarda. La mínima no hem baixat per sota dels 21,6 graus aquest matí a les 7. Aquesta és la mínima, 21,6. A partir d'allí a pujar. Ahir vam estar 13 hores i 5 minuts per sobre de 30 graus. Però és que vam estar 3 hores i 41 minuts per sobre de 40 graus. Des de les 4 fins a les 7 i 41 minuts. La humitat relativa extremadament baixa, per sota del 20%, durant 4 hores i 17 minuts, des de les 3 fins a les 7 de la tarda. En fi, tot aquest còctel de dades que t'acabo de dir és el que ha fet possible que avui, a l'informatiu, et parlarem de molts incendis. Per desgràcia, de molts. Només estem a 16 de juny. Però abans de tot això, el que fem tot seguit és buscar la previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camunyas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels poc ennuvolats, menys al Pirineu, on creixeran núvols d'evolució diurna i on podrien caure alguns ruixats o tempestes ocasionals que podrien anar amb algunes ratxes molt fortes de vent. També tindrem lleugera calitja durant la jornada d'avui. Les temperatures seguiran molt altes, amb unes màximes que arribaran als 43 graus a Balaguer, els 42 a Lleida capital, els 41 a Tàrrega, els 39 a la Seu d'Urgell i els 34 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà el vent de la component sud i tindrem alguns intervals moderats. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem de nou sols poc ennuvolats amb núvols d'evolució diurna al Pirineu, amb probables ruixats i tempestes durant la tarda i localment amb algunes ratxes molt fortes de vent. També seguirà predominant la lleugera calitja amb unes màximes que arribaran demà als 42 graus a Balaguer, els 41 a Lleida capital i a Tàrrega, els 40 a la Seu d'Urgell i els 35 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem aquesta darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs hem de començar parlant d'incendis, per desgràcia, i no aquests petits incendis que hem tingut darrerament a la ciutat de Lleida, que, per cert, els bombers creuen que són provocats. Ja m'explicaràs tu. Bé, és igual. Que han estat provocats? No, no, hem de parlar de grans incendis, per desgràcia. Arnau Vila, què tal?
Bé, bon dia. Molt bé.
Bon dia. Vinga, que parlem de, per exemple, que l'incendi de Valdemar ha cremat ja 1.300 hectàrees i el de Corbera d'Ebre i Castellà de la Ribera unes 400.
Aquestes són les xifres donades pels bombers, on el de Corbera és el que té millor previsió, però s'ha descartat que cap dels tres s'arribi a donar per controlat avui. Sobre el del Solsonès, un dels riscos és la previsió de més tempestes seques i que creixi desmesuradament. Ho explica David Borrell, comandant de l'operatiu dels bombers.
El que ens preocupa, bàsicament, és que l'incendi que tenim al Solsonès se'ns faci un incendi molt i molt gran. Aquesta és la nostra primera prioritat. Hem d'evitar que aquest incendi se'ns faci un molt gran incendi.
I activades 130 unitats terrestres i 400 bombers entre tots els incendis. A la seu central dels bombers de la Generalitat de Bellaterra s'ha instal·lat un centre de coordinació de cada incendi amb unitats mòbils específiques per controlar cada foc. I serà des d'allí on es decidiran les grans estratègies per decidir on, quan i com es distribueixen els efectius.
Parlem del d'Artesa de Segre, l'incendi de Valdemar. Afecta ja a 1.300 hectàrees, amb un potencial que podria arribar fins a 20.000 hectàrees.
Doncs és la principal preocupació del cos, que està centrada en el flanc esquerre del foc de Valldomà, al costat d'Artesa de Segre, i dona entrada a aquestes 20.000 hectàrees del massís de Montsec, l'extinció del qual s'ha complicat per les condicions climatològiques. I ens ho explica el cap del dispositiu de bombers de l'incendi, Miqui López.
L'únic que tenim és el que abans era el cap flandret, que és el que donava la pedania de la clua, és el que teníem confinat, que això sí que ho havíem aturat, i tenim el flandret, però tenim treballat aproximadament 2/3, encara ens queda 1/3, i sobretot el que ens preocupa ara és tot el flanc esquerre, que és el que dona entrada a aquestes 20.000 hectàrees del massís.
Si més no, a hores d'ara sembla que s'ha pogut reduir de 20.000 a 5.000 les hectàrees potencialment afectades. Si més no, Miqui López també ha afegit que les causes dels incendis es deuen a un pas frontal de tempestes que pot haver deixat una simultaneïtat d'incendis causats per llamps. La consigna que ha indicat el cap de suport és el confinament, però respecte als veïns que s'han autoevacuat de la clua, que està al costat de l'incendi, de moment no se'ls pot permetre la tornada i se'ls està reacondicionant.
Déu-n'hi-do, eh? Fixeu-vos que al final hem de tornar a recordar que sí, que hi ha coses que poden passar. Onada de calor, temperatures molt altes, molta sequera. Fa molt temps que no plou. Això puc dir que no ho podem controlar, tot i que el canvi climàtic potser sí que en tenim alguna cosa de culpa. Però que no es fa la neteja del sotabosc, que no hi ha manteniment dels boscos, això sí que és una cosa que depèn. Que no hi ha prous avions, hidroavions, que no hi ha prous bombers, que els instruments que necessiten no els tenen. Això també és una cosa que podem controlar i que no controlem i que no ho fem mai. Ara vindrà tota la campanya del foc, de l'estiu, i quan s'acabi, doncs en deixarem de parlar. Parlàvem amb un veí, amb el Ricard de Montfort, i molta pena pel que està veient. Moltísima.
Mucha pena verlo verde, aunque este año había mucha sequía verlo verde, pero es que ahora, bueno, igual habrá que llamar a los que hacen las películas esas de la Guerra de las Galaxias y plumemos algo, porque esto es lo único que va a servir los próximos años. Verlo todo yermo, todo seco y... Bueno, es que es una pena. Es una pena, pero bueno.
També apuntava el tema aquest de que és que no s'està fent... És que no es fa res, que no hi ha manteniment.
Y además no se hace nada. Por mucho que digan, no se hace nada. No nos dejan hacer nada en los bosques, por la fauna, por los árboles. Pues miren, señores, no sé qué es peor, pero ahora no hay ni fauna, ni árboles, ni nada. O sea, que hay que ponerse a ello. Hay que tener un plan forestal para una zona tan grande.
En fi, hores d'ara, el foc segueix cremant, avui onada de calor, s'espera tempestes, tot i que no es té la seguretat de si portaran aigua. Clar, si porten vent i llamps i poca aigua, doncs ajudar no ajudaran gens, al contrari. Ara estem posats al problema, ara s'han de pagar, s'ha de minimitzar danys, i després és igual, perquè ara anava a explicar que i després busquem responsabilitats i posem fil a l'agulla perquè això no torni a passar, però és que això ho diem cada any, exactament cada any. Cada any ho diem. Segur que ho has sentit cada any. Falta manteniment als boscos, no es cuida el sotabosc, les zones de tall d'incendis no estan controlades, etc, etc. Doncs no sé si n'haurem d'acabar aprenent, doncs, a les dolentes, que és el que estem fent ara, a hores d'ara, a les dolentes. Per cert, que aquesta onada de calor, perquè veguis també de vegades la sensibilitat i la centralitat de Barcelona dins de Catalunya i que Lleida està lluny, molt lluny de Barcelona. Els directors dels instituts van demanar a Educació que poguessin deixar marxar els alumnes a les 13 hores en lloc de les 15 per aquesta onada de calor, perquè és que els instituts no estan preparats. Les aules no estan preparades per això. Bé, doncs Educació ha dit que no. Clar, a Barcelona no hi fa tanta calor i ho decideixen des d'allí. Estic segur, això és personal. Estic segur que ara han dit, és que escolta, allà a Lleida potser que en són exagerats. Segur. Però és que ahir, parlant amb la directora d'un institut, em deia que amb termòmetre en mà, no una sensació, termòmetre en mà, estàvem parlant de 32 graus dins d'una aula. 32 graus dins d'una aula. El conseller d'Educació està a 32 graus dins del seu despatx? No. perquè és que a 32 graus ni et concentres ni estàs atent absolutament per res. Doncs bé, els han dit que no. I, de fet, el curs acaba dimecres, d'una manera o altra acabarem passant i ja està. Els han dit que no. Que no. No sé si és que no em fa suficient de calor o per què, però que no. I dos coses més, va. Plana local, ciutat de Lleida. Ja la paeria vol implantar zona blava al barri de Joc de la Bola per evitar dobles files. Mai que m'expliquin exactament com una zona blava evita dobles files. No ho he acabat d'entendre. És a dir, on hi ha zona blava no hi ha dobles files? Jo diria que n'hi ha igual que a qualsevol altre lloc que no n'hi ha. Però vaja, la paeria diu que vol ficar zona blava a la zona del Joc de la Bola per evitar les dobles files. Votaran els veïns, si ho volen, si no ho volen, si ho volen, a on, en quins carrers, en quins sí, en quins no, amunt, a dos o a tres. Que no en tenien prou, zones blaves. I després, amb clau de Jocs Olímpics, Arnau Vilà, la plataforma Stop Jocs Olímpics ara celebra que la candidatura s'hagi enfonsat i preveu un anunci sobre la seva retirada en els propers dies.
La plataforma Stop Jocs Olímpics preveu que hi haurà un anunci oficial breus sobre la retirada del projecte entre demà i dilluns, tot coincidint amb la visita del president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, a Catalunya. N'ha parlat el portaveu de la plataforma, Bernat Lavaquiol.
Hi ha diversos factors. Factors de la pressió que s'ha fet a nivell territorial, del desgavell que hi ha dins de la Generalitat i de les relacions amb el conflicte entre Catalunya i Espanya. El COI ho ha mirat de molt a prop i que era molt improbable que el COI donés una candidatura olímpica quan hi ha un rebuig d'una part de la societat tan gran en contra d'aquesta candidatura.
La Vaquiol ha demanat a la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, que aturi aquesta agonia i es posi a treballar en les polítiques del Pirineu. Així, volen que es constati que no hi ha cap xantatge darrere de la candidatura i que, per tant, les inversions previstes al territori s'executin igualment.
Bueno, de totes maneres, la Generalitat ha dit que ara posarà en marxa el projecte de Només Catalunya per presentar-lo. Per tant, demà esperem noves reaccions per part d'Aragó o del Comitè Olímpic Espanyol, o ja ho veurem. Gràcies, Arnau.
A vosaltres.
Nosaltres ara busquem la notícia econòmica i és que el Banc Central Europeu prepara les seves armes contra una nova crisi de primes de risc i als Estats Units han apujat una altra vegada els tipus d'interès un 0,75%.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Estem parlant de música, si voleu dir-ho d'aquesta manera, quilòmetre zero. I és que són de casa, són els llums de colors. I aquest proper divendres, vaja, estan al Cafè del Teatre a les 10 de la nit presentant doncs, la seva música, el primer que han creat. Mira, per parlar de tot plegat avui, ens acompanya el Xavi León, que és la veu i bateria, sintetitzadors i a més... l'autor de les cançons. Xavier, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Escolta, bueno, no sé si és música quilòmetre zero, però sí que sou tots de prop de Lleida.
Sí, sí, és música totalment quilòmetre zero, perquè tots som de Lleida, i, o de prop de Lleida, i tenim un vincle molt especial amb la ciutat. Sempre tots els projectes que hem fet han girat al voltant de la ciutat.
Mhm. Llums de colors. Xavier, escolta, com neixeu? Com surt aquest projecte?
Doncs, bueno, jo soc bateria i sempre havia tocat a projectes d'altres persones i sempre m'havia picat el cuquet de començar a fer cançons.
Clar.
I a partir d'aquestes cançons, doncs, va sortir el projecte. Va ser una cosa bastant natural. I llavors vaig contactar amb la resta de músics i la cosa va anar creixent.
Mhm. No n'hi ha massa de grups amb el cantant bateria, però hi ha grans exemples a la història.
Sí, no és una cosa gaire habitual, però com que és el meu instrument principal, doncs per mi era el més natural. I tot i que no estem acostumats a veure, convido a la gent que busqui i que vegi que hi ha moltes referències que ens queden una mica amagades.
Us heu autoeditat el primer EP amb tres temes. Com va anar aquesta història?
Doncs ja va fer fa bastant temps aquest primer EP.
Sí, que per cert, estem parlant del 2013.
Sí, sí. El 2013 vam fer el primer EP, també amb un videoclip molt xulo que està a YouTube, i vam fer els primers concerts de presentació durant el 2013 i el 2014, i algun concert puntual més endavant. I ara mateix ens trobem immersos en la preparació i gravació de nous temes que esperem que surtin de cara a la temporada vinent.
Clar, què ha passat del 2013 al 2022?
Doncs, bueno, moltes coses. Bàsicament també que ens hem dedicat més a coses menys musicals i altres projectes vitals cadascú, i potser ha quedat una mica aparcat, però ara retornem amb molta força amb totes aquestes noves cançons, que algunes són de quasi l'època quan vam començar a fer el primer EP i algunes molt, molt recents.
Situacions... Hem escoltat el Condensació, ara Cor de Fil. Xavi, escolta, doncs envelleixen perfectament bé, aquestes cançons.
Sí, l'altre dia ho parlàvem amb el Víctor Ayuso, del Zarnhof Studios, que és qui ens va fer el primer EP i amb qui estem treballant els nous temes. Vam fer una reescoltada i vam dir, home, doncs han aguantat bastant bé.
Molt bé.
És una cosa que ens sentim molt orgullosos.
La veritat és que jo vaig haver de mirar dos vegades la data d'edició i dic, no, sí, és 2013. O sigui, estem parlant de que l'any vinent farà 10 anys d'aquest llançament. Per tant, poca broma. Escolta, aquest divendres, al Cafè del Teatre, a les 10 de la nit, suposo que el Condensació, el tema Comets i aquest que escoltem, Cor de Fil, estaran sobre l'escenari, però també suposo que les novetats del proper àlbum també ens desvetllareu alguna.
Sí, la veritat és que el concert bàsicament seran cançons noves, però no hi podran faltar aquestes tres cançons que van sortir a l'EP. I potser també alguna sorpreseta amb alguna versió.
Bueno. Escolta, on us veieu d'aquí un any?
Jo presentant el disc, espero, el disc o alguna... Encara no tenim clar si serà disc o serà en una sèrie de EPs o singles, perquè ara els llançaments han canviat una mica, sí. que fa 10 anys, però ens veiem sobretot traient aquest material nou i presentar-lo als escenaris.
Molt bé. Home, si ho feu el 2023, és data rodona, són 10 anys del primer.
Sí, per celebrar una mica l'aniversari, també.
El problema és que quan tens una cosa acabada et crema les mans, oi?
Clar, quan tens una cosa acabada ja la vols moure, no? A veure com aniran els tempos i com sortirà tot. Estem a l'expectativa encara.
Molt bé, doncs és un proper concert, Quilòmetre Zero, des de la Casa de la Música de Lleida. Són la banda de pop-rock Llums de Colors, aquest divendres al Cafè del Teatre a les 10 de la nit, amb el Xavi León a la bateria. Ho dic perquè si els aneu a veure, així és la manera que l'identifiqueu. Escolta, aquella veu que va escoltar l'entrevista, doncs és el Xavi León que està a la bateria. Escolta, com us poseu d'una manera... de configuració clàssica sobre l'escenari o el ser tu el cantant?
Una miqueta més avançat. Sí.
Això vull dir. O sigui, la bateria està al centre, però al centre cap en van.
Una mica més avançat i pot segurament no al centre. El Cafè del Teatre també és un escenari molt especial, clar. Com tothom coneix. I, bueno, animo a tothom que ho vingui a veure i així podrà veure un concert diferent també.
Efectivament. Divendres, Cafè del Teatre a les 10 de la nit. Xavi León, de Llums de Colors, escolta, enhorabona per seguir endavant el projecte i que hi hagi molta sort, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, un plaer.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Parlem dels animals de companyia, ho fem amb la Imma Sabatés, infermera veterinària, està a Nadon Veterinaris, que són els amics que ens han acompanyat tota aquesta temporada. Estan al carrer Segrià número 11, Estan esperant que els visitis a carrer Segrià número 11, amb horari comercial. Tenen una botiga àmplia amb un munt de cosetes, ¿verdad?, pels animals de companyia, però coses de menjar, coses de medicaments, per dormir, per menjar, per vestir, per passejar, llaminadures adaptades a gossos i a gats, etcètera, etcètera. Tenen de tot, i el que no tenen t'ho demanen. Però, a més, tenen una clínica veterinària en la que tens un número de telèfon que t'atendran les 24 hores del dia. 973-266-388. 973-266-388. 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Emma Sabaté, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, avui teníem un altre planning, però anem a variar-lo perquè és veritat, que cada any passa el mateix. És veritat que fa 10 dies que ens estaven avisant que havia una onada de calor, però quan t'hi poses, veus la virulència de les altes temperatures. Ja qui ho portem pitjor que d'altres, el tema de la calor. Però, clar, els nostres animals de companyia, gossos i gats, els que es queden a casa,
sí.
Aviam, que no és el mateix estar a 30, 32, 34 graus que a 39, 40, 42 o més.
O més.
I sobretot dins de les cases o darrere, sí, dels vidres, aquestes històries, que tots sabem. Anem a recordar què hem de fer perquè sigui el més confortable i saludable possible el tema d'una onada de calor per gossos i gats. Què hem de tenir en compte? Què hem de fer? En què ens hem de vigilar? I com ho podem evitar una mica?
Sí, ho podem evitar, sí, que és el més important. Evitar que arribi aquest cop de calor que moltes vegades és mortal.
Sí.
Per estalviar-nos tot això, el primer, sempre aigua fresca disponible, sempre. A dins d'una casa, un jardí, una terrassa, on sigui que tenim a la nostra mascota, sempre aigua fresca disponible. Si és aigua estancada, diguéssim, que no és una font, l'hem d'anar canviant.
Clar.
Val? L'hem d'anar canviant el més sovint possible, però i si la podem deixar a una ombra, l'aigua, si és possible, millor que millor. Després, els gossos, o gats és més complicat, però els gossos, inclús gats que estiguin a fora, que visquin a terrassa, que visquin a jardí, sempre ombra disponible, una caseta, algo que es puguin resguardar del sol.
Però ombra i que, a més, no sigui un forn a dins. No,
ah, evidentment,
si els,
sí,
hi fem una caseta amb quatre xapes, allò quan s'escalfa és pitjor dins que fora.
Exacte. Així, no, aquella ombra, si tenim un ombra així, no es ficarà dintre. Ja l'animal ja no es ficarà dintre.
Sí, però vull dir per si a casa. Vull dir que, escolta, que hi ha un lloc cobert ja, però vull dir que
si tinc
que sigui
un lloc
fresquet,
cobert, que és així, que és d'un material que encara fa més calor a dintre, li tindrem que proporcionar una altra ombra. Val? Després us diré algo que és un invent extraordinari.
A veure.
Que jo crec que ens pot anar bé a moltes persones. Hi ha unes... com una catifa, com una espècie de roba,
sí,
que el gos o el gat se fica a damunt i s'arrofrede. Val? Està fet d'un material que és com un gel. No s'ha de carregar, no és elèctric.
Anava a preguntar,
no és,
a veure.
No
porta
és
bateria. Ho he de posar a la nevera abans o no?
No. Res. Està ja fet d'un material, porta un químic, el gel que va dintre, que amb el contacte de l'animal al damunt es queda... no gelat, a veure...
Bueno, és igual, fresquet.
Arrofreda, exacte. Dure un temps i després, quan s'aixeca el gos, als 2 minuts, torna a fer... Perquè se va calentant, a poc a poc, però quan s'aixeca el gos o el gat, 2 minuts després torna a fer el mateix efecte fred.
Oh, caram.
És una meravella, sobretot pels gossos i gats que viuen fora. Inclús que viuen a dintre i vivim en un puesto que no tenim aire condicionat, un pis molt calorós... i tenim un gos dels bracicefàlics, que són els xatos,
sí,
que tenen més problema a l'hora de... Igual els perses, saps?
Sí, gats, sí, sí, sí.
Que tenen més problema per respirar. Aquestes, és que no sé com dir, mantetes. Una manteta.
Com una catifa,
que,
sí, sí.
Sí, 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 és com una catifa, una espècie de manteta, però arrofreda.
Caram, pues això, anar d'un veterinari, carrer Segrià número 11...
Sempre. Ja venen uns kits especials per ells, que són plats de silicona que es queden plans, diguéssim, que són molt fàcils de portar amb natres.
Una ampolleta d'aigua,
ja d'aigua, està. Evidentment, i després es fa amb fons, diguéssim,
sí, sí, sí,
al fondo,
sí.
I sempre, sempre aigua, o el que vulguem natres, eh? Sempre aigua.
Si l'animal, pel que sigui, descuit nostre o ha passat, és igual, ara no entrem en el tema, acaba tenint un cop de calor, o sigui, és a dir, té un cop de calor, el que clínicament es coneix com un cop de calor. Primer, com ho notarem i després què hem de fer i què no hem de fer?
Val, ho notarem en pic, veiem l'animal, perquè no pot respirar. Mm. Està en xoc, no pot respirar, veiem que no pot respirar, que cau, que inclús està al terra, que no es pot aixecar, el tocarem, està bullint. Lo que no hem de fer és agafar, lo típic, agafar la manguera i amb aigua freda, això, totalment prohibit. Vale? Es pot amb un spray, diguéssim, o un pany humit, donar-li...
Vale.
Bueno, lo primer que hem de fer és portar-lo corrent.
Sí, sí, això et dic. Això, és una
això
situació d'urgència, no?
Això és lo primer. Al camí podem ficar-li panys d'aigua freda, panys, i anar-li fet tocs amb els panys, arrofredar-lo així, mai de cop, mai ficar-lo a la banyera freda de cop, això no ho farem mai. Mm-hmm. Val? Ficar-lo en un puesto amb aire condicionat, al cotxe amb aire condicionat mentre veniu a la clínica, però el que hem de fer sí o sí és portar-lo a la clínica perquè li tenim que ficar suero, s'ha d'hidratar.
Sí. Per tant...
Una manteta, li podem cobrir una manteta humida, amb aigüeta freda, això sí que ho podem fer.
Si el trajecte...
Ficar-li un ventilador...
Clar, si el trajecte és molt llarg, si li fiqueu una manteta humida, al cap de l'estona s'escalfa, s'ha de canviar, o girar, o fer el
claro.
que sigui. Eh?
Sí,
que encara serà pitjor. Però aquí sí que anem directe cap a la nostra veterinària o veterinària. Eh?
Aquí sí, no podem...
O sigui, no és allò, bueno, a veure si
no,
passant
no
el temps millora... No, directe.
A veure si ho explico, que se m'entengui. Si el gos, diguéssim, està a 46 graus, el que no podem fer és baixar-lo a 20 de cop.
Sí,
això
clar,
és impossible.
Clar.
Ha de ser progressiu, per això que la gent es pensa que una manguera o ficar-lo a la banyera amb l'aigua gelada
si i que
en gela l'aigua.
Un col·lapse.
No, perquè és pitjor. S'ha d'anar progressivament, per això dic, primer ficar-lo en un puesto que no tingui sol, que estigui més fresquet, li podem ficar un ventilador al davant, li podem donar tocs amb un pany d'aigua humida, inclús amb un spray d'aquells, un fusfrus d'aquells,
sí,
aigua,
sí.
Però un fusfrus amb aigua.
Sí.
No, exacte. Mentre venim al veterinari. Tot això mentre venim al veterinari.
Doncs estem al mig d'una onada de calor, ja n'havíem parlat, però jo crec que n'havíem de tornar a parlar i segurament n'haurem de tornar a parlar perquè té previsió de que sigui un estiu força calorosa, però vull dir, amb aquesta
cert.
Història no s'hi juga, si va directe. I si
sí.
no, si teniu el mínim dubte, abans de que passi el temps, 973-266-388, truqueu i ja està, és la manera.
Per cert, el que te deia abans de les catifes aquestes
sí.
arrofredants, ja mides, eh?
Ah, vale.
Ja L, ja S, ja mides.
Vale.
Després una altra cosa, ho dic sempre ho dic quan parlem de cops de calor i de molta calor, però continua passant. Així que ho sento molt, me faré pesada i ho continuaré dient. No deixeu mai un gos al cotxe.
Ah, sí, home, veus, ho donem per fet, però encara veus alguna escena rara d'aquestes. Però ni amb el vidre baixat ni històries, que és
no,
un forn,
no,
un cotxe.
No, amb el vidre baixat, el típic, dos ditets, no.
No
es deixa el gos al cotxe, encara que el cotxe al moment que aparquem està a l'ombra.
No.
Que pensem que estarem dos minuts
és
i
el
que tenim que fer és ràpid. Mai. És com ficar, com si nosaltres ens fiquéssim dintre del forn i encenem el forn.
No, és igual. I si no, provem-ho nosaltres d'estar dins d'un cotxe
una estoneta.
No. És que no aguantarem res. Doncs exactament el mateix. Sí.
Continua passant. Ja sé que soc molt pesada amb això, però ho continuo fent cada any.
Clar. Imma Sabater, escolta, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Passa la calor com millor puguis, eh?
Gràcies a tu, igualment.
Cope Lleida. amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens plantem ja a la una de la tarda, parlem de salut i de nutrició, ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que ja saps que el trobes a Dissanta Nutrició, que està en l'alcalde Porqueres número 74 a Lleida, i que els has de buscar a internet a dissantanutricion.es i a més a les xarxes socials. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, buen día.
Mira, hoy tengo tema para ti, aunque antes de abordarlo, también te diré que hoy es el Día Mundial de la Tapa, que es la trampa, para mí, el ir de tapas o de tapeo o comer de tapas, cositas para picar. ¿Te parece que comes poco, pero acabas comiendo el doble de lo que necesitas?
Bueno, pero no sé si es como patrimonio mundial de la humanidad o algo así, de lo importante que es la tradición de la tapa. O sea que tampoco, quiero decirte, pero los picoteos, las tapas están maravillosas. Lo que pasa es que tenemos que también entender las tapas de diferentes tipos, ¿no? A veces
sí, pues,
las tapas
claro.
Solo son como aquellas tan elaboradas, tan más densas calóricamente, pero hay otros tipos de tapas.
No, tienes toda la razón, ¿eh? No todas son frituras, por así decirlo, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, esto es la nota cómica. Yo es que cuando veo algo de gastronomía ya pienso en ti, ¿eh? Día Mundial de la Tapa, digo, buen día, por cierto. Bueno, hoy también es el Día Mundial del Cáncer de Riñón. Y yo me gustaría contigo hablar, ya que es el protagonista el riñón hoy, y creo que es un órgano, como todos, ¿eh? Pero el riñón importante. A nivel de la nutrición, ¿cómo podemos ayudarlo? O sea, ¿cómo le podemos hacer la vida más fácil en lugar de complicarla? ¿Qué alimentos van bien? Y si quieres, ¿cuáles no van tan bien para el riñón, para el día a día, ¿eh? Hablamos de personas sin ninguna enfermedad ni ninguna alteración. Pero, oye, vamos a hacerle la vida fácil al riñón. ¿Qué le va bien?
Bueno, en general el riñón es un órgano bastante desconocido, realmente no llegamos a visualizar la importancia que tienen todos los órganos, evidentemente. Lo que pasa que hay unos órganos que tienen como un poder muy importante en nuestra salud. El riñón tiene unas funciones primordiales, que son vitales,
sí.
¿No? Entonces, una de las funciones importantes del riñón es depurarnos, ¿no? Limpiar nuestra sangre. Eso sí que depura, ¿no? Que otras veces que hemos hablado...
Estaba pensando el tema del detox, historias. Esto sí que depura.
Esto sí que depura, porque claro, los dos riñones, que son dos trocitos, porque un riñón mide pues 10, 11, 12 centímetros, es muy pequeñito cada uno. Enorme, ¿eh?
Ya.
Te he dicho tres funciones y prioritarias, pero tiene una función importante, por ejemplo, en el envejecimiento. Se fabrican unas proteínas antienvejecimiento, antioxidantes, que son primordiales y que, de hecho, algunas personas que tienen enfermedades renales tienden a las enfermedades del envejecimiento más pronto, ¿no? Digamos, porque no se está segregando aquello. Por eso el riñón hay que cuidarlo. Son dos órganos que tienen un peso muy importante en nuestra salud.
Claro. Pues vamos a explicar qué le va bien. O sea, qué alimentos le van bien.
Claro, lo que le va bien, primero de todo, ya entendiendo estas funciones, es cuando el riñón está filtrando y está depurando, entre menos sustancias agresivas tenga que depurar, pues trabaja menos. El trabajo renal es importante disminuirlo, para que me entiendas. Si tú tomas, por ejemplo, muchos azúcares, o si tomas, por ejemplo, mucho alcohol, o si tomas, por ejemplo, algunos medicamentos, muchos... Y todas estas sustancias tienen que ir al riñón, se filtra y se elimina lo que no se tenga que utilizar.
Uh-huh.
La cafeína, por ejemplo, una vez usada, se elimina por el riñón.
Ah.
O, por ejemplo, cuando comemos proteínas, mucha cantidad, los residuos de estas proteínas se eliminan por el riñón. Entonces, las personas que toman mucho café, muchas proteínas, algunos medicamentos, todas esas sustancias que luego se quedan en la sangre se tienen que limpiar. Y se tienen que depurar por el riñón. Claro, una vez no pasa nada, dos veces tampoco. O sea, el riñón es una máquina que aguanta mucho. Pero claro, todo eso tiene un desgaste, como todas las maquinarias, y entre menos la hagamos trabajar, pues bueno, va a trabajar más
claro.
Tranquila, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, es muy importante que las personas que tienen diabetes o prediabetes o personas que tienen el azúcar alto empiezan a reducir un poco estos niveles de azúcar en sangre. Hay que respetar los medicamentos y los tratamientos médicos, hay que empezar a mejorar el hábito, si no está mejorado ya, pero si no está mejorado, vamos a mejorarlo, porque de esa manera el riñón sufre menos, ¿vale? Sufre menos porque si nosotros reducimos el azúcar en la sangre, pues va a sufrir menos el riñón.
Claro, claro,
si no, el azúcar, piensa que el azúcar tú no lo puedes tener alto en sangre. Si no lo puedes organizar bien porque estamos pasando una diabetes o una prediabetes, se tiene que eliminar por la orina.
Claro.
Entonces el riñón va a trabajar más. Entonces es importante cuadrar el hábito de todo lo que hemos ido explicando y hacer mucho caso al tratamiento médico de la diabetes y de la prediabetes, ¿vale?
Claro.
Si es una persona que toma muchas proteínas, porque su base alimentaria es muy rica en proteínas, recordar que esas proteínas, cuando se metabolizan y se utilizan, van a generar un residuo, que ese es el residuo que hace trabajar mucho el riñón. Entonces es importante reducir las proteínas. Sabemos que las proteínas que son de origen vegetal dan menos trabajo al riñón que las proteínas de origen animal. Por ejemplo, las proteínas que son de las carnes rojas generan mucho residuo y hacen trabajar mucho el riñón. En cambio, las proteínas que están en la legumbre, en el arroz integral, en los frutos secos, no generan tanto residuo.
Oye, pero entonces, las dietas estas super proteicas, o sea, basadas en proteínas, cuidado, con eso también.
Bueno, de hecho, sabemos que las personas que han hecho dietas hiperproteicas, tipo Dukan y tipos de este tipo, han tenido problemas renales graves. Hemos tenido insuficiencias renales, ingresos por insuficiencias renales después de una elaboración de una dieta rica en proteínas.
Vale.
Porque el riñón sufre mucho porque tiene que eliminar muchas cosas a la vez.
Claro, claro, claro.
Y entonces, bueno, algunas personas se han visto comprometidas su riñón, porque también te digo una cosa. Tú ahora estás bien, ¿no? Tú estás bien hasta que dejas de estar bien,
sí,
digamos,
claro,
¿no?
Sí, normalmente sí, claro.
Bueno, entendemos que tu riñón está bien. Bueno, pues me pongo a hacer una dieta. Y si tu riñón no está tan bien...
Claro.
Ah, esto es otra cosa, porque claro, si yo me pongo a hacer una dieta hiperproteica, pero mi riñón no está tan bien, no es lo mismo que si yo la hago pues teniéndolo muy, muy, con muy buena salud, digamos, en riñón, ¿no? Entonces, también te pones en riesgo. O sea, hay otras cuestiones, no todo es dietético. También tiene que ver tu genética y tiene que ver otras cuestiones. Pero lo que es importante es que no hace falta, aunque ya sabemos que tampoco hace falta hacer una dieta rica en proteínas animales, pues tampoco hace falta, porque tengas mucha salud del riñón o no, pues no hace falta hacerlo trabajar mucho, ¿no?
Claro. ¿Vale? Supongo que el agua es de lo básico, ¿no? Aparte de que el cuerpo ya necesita la hidratación constante.
Claro.
Y más ahora que hace tanto calor, ¿no? Pero el agua, supongo que es aquello que dicen para el riñón.
Bueno, evidentemente que cuando tenemos, pues, o sea, al final lo que hacemos, si bebemos más agua, lo que hacemos es producir más diuresis, pasa más agua por el riñón. Entonces, ese filtrado es un poco más limpio. O sea, la manera más fácil de entenderlo es cuando tú no has bebido, vas, haces un pis, verás una orina amarilla,
con un
olor fuerte, porque esa orina está muy concentrada. Se están eliminando estas sustancias con una orina muy concentrada. En cambio, si bebemos más agua, vemos una orina más clara, con menos sustancias, porque se está diluyendo. Entonces el riñón, pues bueno, hace un paso muchísimo más líquido, porque el agua pues protege al riñón, ¿no? Digamos. Entonces,
ahora que dices esto, ¿los alimentos diuréticos ayudan o no al riñón o no tiene nada que ver?
No, realmente no tiene mucha implicación. Vale. Lo que es importante para proteger al riñón es beber agua, beber pocas bebidas refrescantes, tipo Coca-Cola, tipo de este tipo, porque aportan sustancias que el riñón tiene que eliminar. Cuando tú tomas una Coca-Cola cero o una bebida cero muy a menudo, eso que no, digamos, entre comillas, no tiene calorías y no engorda, entonces parece que es más saludable, pero toda esa sacarina y todo ese aspartamo se tiene que eliminar por el riñón.
Ah, vale.
Claro, eso no...
Eso no te lo explican, ¿eh?
Eso no es nutritivo, eso se absorbe, llega a la sangre, no sirve para nada y luego se tiene que eliminar por el riñón.
Vale, vale.
Entonces, claro, por eso son de consumo ocasional,
claro.
¿Vale? Porque el riñón está preparado para filtrarlo de manera ocasional. Y luego las personas que utilizan muchas drogas, el tabaco, el alcohol, las sustancias, las drogas como tal, son sustancias que todas tienen eliminación renal.
Claro.
Porque todas estas sustancias llegan al cuerpo, no tienen ninguna utilidad, se han de eliminar.
Clar. Doncs ja ho veieu, el ronyó que té una funció primordial, que l'hem de cuidar, que avui amb el Cristian hem parlat sobretot del que li perjudica, de què li va malament i també del que va bé. Per tant, bueno, és un bon dia per pensar en els nostres ronyons, reduir certes coses, augmentar-ne unes altres i a veure que l'escolta, que la cosa millora, no me'n faltaria. Hem parlat amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bé, Ricard, bon dia.
I nosaltres ja senyals horaris, ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a les 12:20, puntuals com sempre, ara el David Velasco amb les escapades de COPE avui des d'Andorra.